graus a Pollença, 24 a Maó, els mateixos que a Sant Francesc. Nosaltres ho deixem aquí, la informació torna puntual a les 7 amb l'informatiu matinal d'aquesta casa, que adeu ara amb el programa Som Balears. Que tingueu molt bona nit.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La setmana passada vam començar a parlar de la història del nostre símbol més reconeixible, la seu, la nostra catedral. Vam explicar-vos què hi havia abans, allà on actualment hi ha la seu, per què se va construir la seu, quina importància va esdevenir a la conquesta de Mallorca, a partir de per què se va fer. Però avui ens toca parlar de què va passar en el període entre 1600 i 1900, 300 anys claus en els que, per exemple, un terratrèmol va tomar la façana i en els que se va prendre la decisió de fer-li a la catedral una rentada de cara que la va deixar tal i qual la coneixem avui. És un programa molt interessant perquè coneixem aspectes, sens dubte, molt poc coneguts des que, com he dit en el començament, la nostra marca d'identitat a tot arreu, la seu de Mallorca. Són les 10:05 del vespre i estem a dilluns en els estudis centrals d'IB3. Som Balears.
A IB3 Ràdio comença Som Balears. Amb Tomeu Maura.
Don Pere Fullana, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Vam parlar la setmana passada de l'estructura arquitectònica de la seu. Avui es toca el període de 1600 a 1900, el renaixement, l'etapa barroca, i fins a arribada de Gaudí. És un període clau de la història de la seu.
Clar, és un període com a de parèntesi, perquè sempre mos quedam, que és un edifici gòtic, i mos quedam amb el gòtic com a el model arquitectònic ideal i que ha quedat com a fixat, i és catedral gòtica és Europa, etc., i és estat espanyol Espanya. Però no mos quedam amb aquests 300 anys que és quan aquesta església mare s'omple de contingut i aleshores se converteix en un gran acumulador de materials iconogràfics i de materials dedicats a l'esculta, i és quan aquest espai va adquirint una fesomia, unes característiques i una vida i una identitat pròpia.
Farem 4 programes destinats a la seu, a la nostra catedral. La setmana que ve anirem des de la reforma d'en Gaudí, l'arribada de les despulles d'en Jaume III fins a l'etapa actual amb en Miquel Barceló, i després farem un recorregut virtual per la seu perquè en Pere mos doni a conèixer quina és la simbologia amagada dins la seu. Però la setmana que ve farem una aturada perquè, Pere, aquesta és una setmana molt important per la canonització de Fra Juli per Serra.
Efectivament, jo crec que això és una fita que per ventura des de Mallorca no mos tornem a pensar si important, sí, perquè és un personatge que serà canonitzat a Washington, i perquè això encaixa dins un viatge del Papa Francesc en els Estats Units, no? Però bueno, no deixa de ser, ja ho escrivia aquests dies, no deixa de ser simptomàtic que una de les poques escultures que s'ha posat a l'Havana entendre la revolució, o sigui l'escultura dedicada a en Geni per Serra a la plaça de l'antic convent de Sant Francesc, una còpia de l'escultura d'en Horacio de Guia que hi ha a la plaça de Sant Francesc de Palma, està posada també a l'Havana com un signe de, bueno, de lo que ha significat la religió, lo que significava que dins l'obertura des de l'anada en Joan Pau II allà. Però Juniper és un signe, jo diria que és un signe del catolicisme
universal.
Als Estats Units, universal, però en els Estats Units. És a dir,
hem de pensar que, tot i que ara hi ha polèmica perquè la volen retirar, la seva estàtua està dins el Capitoli, són paraules majors.
Sí, i que Juniper recorda, és un poble que ha hagut d'anar construint la seva identitat als Estats Units, sobretot en aquest darrer 150 anys, és a dir, això no ho oblidem, és a dir, és un poble relativament modern, molt consistent, que ha treballat els seus signes i símbols, i aleshores també és veritat que pràcticament des de fins a mitjan segle XIX, és a dir, pràcticament fins 70-80 anys després de la mort d'en Juniper, l'Església Catòlica, l'estructura del catolicisme dins un país anglicà, bàsicament, format per colons i com una colònia britànica i anglosaxona, aquestes colònies, a més, no controlades, amb molt de presidis, amb molt de personal, sense controlar. Tot això fa món del comerç, que també és un altre món difícil de controlar, molt extens, fa que el catolicisme hagués quedat molt diluït. En canvi, a la segona meitat des de nou aquest catolicisme se reconstrueix, i a començament del segle XX fins al dia d'avui, doncs, una d'aquestes icones de fundacionals de lo que és l'Iglesia Catòlica, amb el prestigi que té, sobretot que li van donar italians i irlandesos, què passa? Que la projecció hispànica a Estats Units està molt menor de la categoria, per exemple, dels lobbies irlandesos als lobbies italians.
Els grans
si hagués estat irlandès, efectivament. Sí. Si hagués estat irlandès en Juniper, seria molt més conegut si hagués estat italià, evidentment, no?
I hem de pensar també, la setmana que ve farem el programa destinat a Fra Juniper Serra, hem de pensar també a l'època que diu en Pere, l'enorme dificultat que suposa anar no a la banda est, que és on venia el 90% de la migració, sinó a la banda oest, que era un territori salvatge i autènticament inexplorat. Però la setmana que ve destinarem tot el programa en el Fra Juniper Serra i després continuarem, retomarem aquest espai, aquesta sèrie que han destinat a la seu. Doña Margalida Capellà, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Avui no toca. Escoltarem a la Contrella.
Això mateix.
Damià, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Segona part de la Contrella.
Exacte. El que passa és que ja no sé quantes parts hauré de fer, perquè ja hem passat la tercera part, i ara parlant de la quarta, potser haurà d'haver una quinta, no?
No se sap mai. Doncs és com en Gual.
Bon vespre.
Menys si tenim temps avui de cantines que res.
Ja veurem. Com a mínim en el sumari hi són.
Com a mínim en el sumari hi són. Anem-hi-do, a les 10 i 11 minuts, a escoltar el nostre sumari d'avui.
Programa número 76 de Som Balears i segon dedicat a la seu, amb una persona que dona gust d'escoltar, Pere Fullana. Crec que després dels constructors és la persona que més sap de la catedral de Palma. I no només de la catedral, que ja ho veureu a pròxims programes. Aquesta setmana espero que sí que hi hagi temps per la secció del carrer de les Illes, que en el meu cas són els que envolten la seu. I si la setmana passada li va tocar el torn a la Gemma, avui li toquen en Joan Pons, ser remors de la seva pròpia catedral. Bé, no d'en Joan, sinó de Menorca, que un Gorrió m'ha dit que també té que veure amb el rei en Jaume. Amb en Damià Tomàs i els seus personatges viatjarem dins la seu, en sa Contarella o sa Inet, me moriré sense saber la diferència, que és la continuació de la setmana passada, que la podeu escoltar a la pàgina d'internet d'Ivetres Ràdio. Si entrau de dins el nostre programa, perquè tenim poc cas i tot, què vos pensàveu? I sense perdre més temps, que diuen que això comença Som Balears.
Si teniu qualque curiositat que vulgueu conèixer de la seu, si voleu participar en nosaltres, simplement si voleu deixar la vostra opinió, ja sabeu que romanen a partir d'ara obertes les nostres xarxes socials.
El compte de Twitter és @sombalears, el compte de correu electrònic sombalears@ivetresradio.com i el hashtag d'avui no podria ser d'una altra manera, la seu.
Mos hi posem perquè tenim moltes coses que parlar amb en Pere, hem d'escoltar la Contrella, hem de connectar amb Menorca, hem de connectar amb Eivissa, hem d'escoltar l'explicació dels carrers que envolten la seu, és a dir, que mos queda poc temps, ja només tenim 3/4 d'hora prova per endavant. Mos hi posem, la seu. Mor explicaves, Pere, la setmana passada els orígens de la Seu, que hi havia només qui tallà la promesa del rei en Jaume el Conqueridor, que li va fer a la Mare de Déu, que construiria una catedral en el seu honor si anava bé la conquesta de Mallorca. Però parlam ara del període entre 1600 i 1900, un cop acabada l'estructura arquitectònica, que poden destacar entre la finalització de la façana al començament del segle XVII i la reforma de Gaudí, que comença a partir de 1904. Estem parlant d'un període d'uns 300 anys.
Efectivament. El més hem conegut bàsicament aquesta època i li començam a donar importància ara més que mai, que s'ha estudiat a fons què és el que va llevar, el que va eliminar en Gaudí. Aleshores, allò que va eliminar en Gaudí precisament allò havia, sí, és allò que hi havia i els elements que ocuparen el temps i l'espai durant aquest període. El que sí sabem és que els bisbes que van intervenir i que ja van acabar la catedral van ser bisbes que residien a Mallorca, perquè en el Concili de Trento, d'alguna manera, una de les normes que del Concili era que els bisbes havien de residir en els territoris per al qual havien estat designats per servir com a bisbes. Aleshores, sí que sabem que el bisbe Manrique precisament va ser un dels primers bisbes posttridentins i que va intervenir ja en aquest moment. Però, evidentment, la gran obra de la catedral era el cor, situat precisament a l'espai que antigament havia ocupat bona part de la mesquita, no? El cadirat del cor, la riquesa del cadirat, l'estructura, les grans trones o púlpits que hi havia i que se van salvar, i que Gaudí va salvar la porta d'entrada en el cor, que també va salvar i va situar.
Estem parlant del període renaixentista.
Exactament, estem parlant del període renaixentista. I després, el que sí encara se pot observar dins la catedral són alguns dels grans retaules barrocs, no?, que hi ha a dins la catedral, algun dels quals no va ser salvat com el retaule de l'altar major, que en aquest moment està a l'Iglésia de Sant Magí, perquè se va traslladar allà el 1904, i en canvi sí que s'ha conservat el gran retaule barroc de la capella del Corpus Christi, que està precisament a la capella de l'altra banda d'allà on hi ha l'intervenció de Miquel Barceló.
Tal volta, vos demanareu com han pogut conèixer tot allò que succeïa, tot allò que se feia dins la Seu durant tot aquest temps, han passat moltíssim de segles, que són sus consuetes, Pere?
Clar, jo crec que aquí ara hi ha unes grans fonts documentals per conèixer precisament la catedral, és que disposam de tota una sèrie de llibres denominat consuetes, que és una espècie de llibre diari allà on se protocolitza, és a dir, se descriu d'una manera molt minuciosa allò que s'ha de fer cada dia a dir la Seu de dia 1 de gener a dia 31 de desembre, explicant com eren, com havia de ser les misses segons la solemnitat, segons la festivitat, etc., les processons, la Setmana Santa, la festivitat de la Seu, i on se protocolitzava exactament quina era la funció de tots els operaris que havia de la Seu, les vestimentes i tot el que se feia. I en aquest moment, diu, pot ser intenció també de l'arxiu de la catedral es publicar aquests documents, perquè són fonts per conèixer tota una època, no només el que se feia, sinó que te pot trobar, trobes les descripcions de com eren els espais, el que se pensava en aquell moment que era important i el que no era important, i sobretot el que veiem és la riquesa d'esculta que en el fons era el gran centre, el que era la catedral. Acabant de publicar fa mig any la consueta de 1511, una obra que està publicada íntegrament amb un estudi del pare Gabriel Seguí del monestir de la Real. L'actual sagristà, canonge sagristà de la Seu, que és mossèn Teodor Suau, acaba també de publicar una consueta de 2014, és a dir, l'actual, i per tant també perquè pensàvem que això s'ha de conservar de cara en el futur.
De fet, una d'aquestes consuetes es van trobar per primera vegada documentat una de les peces artístiques claus de la nostra història, que és Cant de la Sibil·la.
Efectivament, és a dir, és la de 1511, que és la consueta pretridentina, penseu que es concili de Trento comença l'any 1545
i prohibeix el Cant de la Sibil·la
i acabarà prohibint tot el que són escenificacions teatrals posades en escena, les celebracions, algunes d'humorístiques, algunes de més serioses, però que tot el món desculten de pensar que anar a una celebració religiosa era anar a qualque cosa més. És a dir, la gent anava a ocupar el seu temps, a mirar o observar, li havien d'entrar per les imatges, per les sensacions, per les experiències, perquè moltes vegades no en tenia absolutament res.
És correcte dir que en aquella època la Seu venia a ser tal volta, m'entenguessa la paraula que diré ara, el teatre de la ciutat?
Era de tal manera el teatre de la ciutat que Ximo Esteve, que en aquest moment està acabant la seva tesi doctoral sobre música i que és un musicòleg d'origen valencià però que viu a Palma, està estudiant la capella de la Seu i un dels seus capítols de la pròxima tesi precisament explica que la capella de la Seu del segle XVII i XVIII eren els músics que temporalment després eren els que anaven a la casa de comèdies i els que anaven i els que actuaven perquè eren el gran músic, era l'orquestra sinfònica del moment i estava en sou íntegre a la Seu, era la capella per excel·lència i per tant hi havia una orquestra. Per què? Perquè les celebracions anaven associades a tot un món de culte, de pietat, de devoció i d'espectacle.
Era el picadís del segle XVII, de Mià.
Sí,
exacte. Doncs sí, lo que nosaltres per mi no ens faran cap referència mai dins una Seu.
Hem parlat del període renaixentista, amb els combs, els cadirats púlpits i del barroc, que mos queda, Pere?
Doncs queden ses capelles, que per aventura és el que actualment, per el fet de que estiguin tancades, de que a vegades passes i és el que no mires, però pràcticament totes les capelles laterals són tot un signe en els seus altars, els seus tota aquesta iconografia escultòrica, els seus retaules, tot això és diguem-ne la mentalitat sobretot del segle XVII, XVII i XVIII i la fastuositat, les grans inversions que hi ha de testament, de famílies aristocràtiques, però sobretot també de nous rics d'aquest temps, és a dir, de mercaders, de
la nova persona, burguesia,
de la preburguesia ciutadana, no? que inverteix en cultes, en sepultures. També hi ha sepultures barroques interessantíssimes, no? I però sobretot jo diria que hi ha el que he dit abans, per mi el retaule d'en Blanquer és el gran retaule barroc de la Mallorca del segle XVII-XVIII i està precisament dins la Seu, recentment restaurat. I després encara què passa? Que a final del XIX i principi del XX Gaudí, Mossèn Alcover, Campins, etc., eren antibarroc i aleshores la seva gran corolla era eliminar el barroc de l'Iglesi perquè pensaven que era el deteriorament de la religió duita en aquest pastitge,
s'extrem
d'aquest devocionisme i d'aquest duit un poc és exageració i aleshores anaven a una religiositat més racional, més tranquil·la i
minimalista dins allò que en aquella època no es coneixia com a tal,
sí,
moderna. Hi ha mogut molt de personatges rellevants dins la Seu, el bisbe el dia de la guerra, el bisbe Bernat Nadal, el cardenal Despuig, han tingut tots moltíssima importància a Mallorca i molts d'ells a fora de Mallorca. Però espera'm un segon, perquè hem de parlar d'ells, són tres bisbes claus per entendre la història de la nostra Seu, però fem una primera aturada per la publicitat, les 10 i 23 minuts, i continuem aquí a Som Balears.
Som Balears, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio.
la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta.
Ahir el Mallorca va guanyar.
I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Oberta d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anàlisi. La meva esquerra, en Miquel Àngel Tous, en Miqui, Miqui, bon dia.
Bon dia.
Reni, bon dia, Joan Bibiloni.
Bon dia, com estàs?
Jaume Ginar.
Com anem, bon dia.
Polo Ramon, bon dia.
Dani Valjacoba, bon dia.
Albert Sales.
No, bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feu-lo que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb votem amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado. Els grans discs de la història moderna de la música es donen cita cada dissabte a IB3 Ràdio. Aquest estiu recuperant per tu la memòria de les cançons que han escrit les pàgines més rellevants de la cultura sonora enregistrada en disc. Els clàssics atemporals, els millors compositors del gènere pop i rock de tots els temps, crearan una playlist carregada d'enormes partitures que Joan Trias desgranarà cada 7 dies per a conèixer millor què hi ha al darrere de les peces musicals que formen part de l'imaginari col·lectiu. El disc de la setmana, els dissabtes a les 3 del capvespre a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio som balears amb Tomeu Maura.
Ara continuem parlant amb en Pere de la Seu. Tenim encara moltes coses que contar-vos d'aquest període, de 1600 a 1900, fins a l'arribada clau de Gaudí. Però la setmana passada varen començar a parlar de la catedral d'Eivissa. Gemma Cárdenas, bon vespre.
Bon vespre.
Què m'ho ha de contar avui més?
Doncs avui continuarem parlant una miqueta de la catedral d'Eivissa. Com ja varen comptar, hi ha diferents fases i avui començarem amb la fase renaixentista. Aquesta etapa es data de la segona meitat del segle XV. L'estat de l'edifici era molt dolent, segons ens relaten les cartes d'Alfons el Magnànim a l'arquebisbe de Tarragona, perquè recordem que Eivissa perteneixia al bisbat de Tarragona. Es van elegir en aquest moment noves capelles, com la de la Mare de Déu de Roser, que data de 1535, també la de Sant Martí, la de Sant Bartomeu, i la de Sant Gregori, i una altra, la de la Mare de Déu dels Dolors. També es van dur a terme una nova porta i es va ampliar la nau. L'ampliació està feta en maçoneria, amb una pedra calcària, molt típica de les illes, i, en definitiva, no va haver-hi aquestes grans modificacions, tot i que la parròquia, perquè encara era parròquia, no es trobaria en el millor estat. Després ja entraríem a la fase moderna. Aquesta etapa correspon al segle XVII. L'estat de la iglesia segueix sent molt dolent, i el bisbe Josep Mora va trobar-se cobert en tan mal estat d'espaviment que va dir que es tenia que arreglar. Els treballs es van realitzar cap al 1728, tots amb estil barroc. Les obres es detallen per escrit en el llibre de joieria de 1712 i 1713, els quals s'especifica aquest fet, que s'ha de recollir la coberta i els murs exteriors. Malgrat que tot i així no es troben molts de restes arqueològics d'aquest moment, ja que segurament es van conservar totes aquestes façanes exteriors i els murs. I així ja entraríem a la fase contemporània, que seria cap al segle XIX, entrant en aquesta darrera fase, on però trobem més canvis. Però tot i així es va canviar el presbiteri, es va traslladar el cor en 1803. El 1787, l'any que la bula papal es va fer i es comença el bisbat de la ciutat d'Eivissa. L'Església de Santa Maria passa a tenir rang de catedral, tot i que no serà fins al 5 de febrer de 1784, quan apareixi el primer bisbe, que serà Manuel Abad i la Sierra, però serà molt posterior quan ja la catedral sigui així anomenada, ja cap al 1817, amb el bisbe Felipe González Abarca. També tenim que dir que la diòcesi va desaparèixer, per exemple, va desaparèixer durant uns anys i es va restaurar en 1927, que seria administració apostòlica, i ja es va recuperar en 1949 amb el bisbe Antoni Cardona Riera. I ja per últim m'agradaria dir que durant la Guerra Civil Espanyola algunes bombes van causar grans desperfectes a la catedral, a la teulada i en els murs exteriors, que es van tenir que reparar en 1939. Per exemple, la imatge de Santa Maria va quedar totalment destruïda i es va tenir que restaurar en 1940. I com ja com últim, les últimes restauracions són de l'any 92 i en aquest fet també s'han pogut veure totes les excavacions arqueològiques perquè jo us havia pogut dir les diferents etapes que han tingut.
Gemma, molta gràcia immens, si tenim temps d'escoltar-te més tard en, sí, a l'espai d'Esquerrers. Una ferrada molt forta.
Una ferrada,
adéu. A les 10:29, Joan Pons, Menorca, bon vespre.
Bon vespre, Domeu.
Avui, Joan, mos fas tal volta servei triple, perquè ara l'escoltarem parlant de la Catedral de Menorca, després també, si mos dona temps, en l'espai de carrers de Balears relatius a Menorca, però avui, a més, acabarà el programa llegint-mos un fragment d'una obra clau de la nostra literatura, també, de Foc i Fum, de Joan Benejam.
Sí, sí, exactament.
I donen per feines, anem primer a parlar de la Catedral de Menorca, Joan.
Molt bé, bueno, en quant a el que és la catedral, té una història bastant consistent i, vaja, al meu punt de vista, molt poc divulgada entre els menorquins. El primer de tot que volem destacar, una curiositat que pot ser curiós per el resto de Menorca o sobretot per les altres illes, és que nosaltres Ciutadella deien la catedral i no la catedral, ja que li donam una consideració de dignitat superior, que això passa per fet de dir-li la catedral i no sa. Menys el que fèiem en ses hores, que deien les dues o no ses dues, per exemple, que és un fet que potser a les altres illes sona curiós, però realment també passa en la Seu, per exemple. En quant a la història, la coneixem amb el nom d'Iglesia Santa Maria, més popularment com Basílica Catedral de Menorca. Està situada en l'escola Ciutadella, concretament en el centre, i geogràficament és el punt més alt de la ciutat. Pertany a la diòcesi de Menorca i la seva estructura és desgòtic aragonès, o també es pot considerar més concretament desgòtic mallorquí, ja que va ser construïda durant l'època de Reis de Mallorca i trobarem moltíssimes semblances amb la Seu de Mallorca. Aquí entram a la qüestió que la majoria de menorquins també desconeixen sobre la seva pròpia catedral, i és que hi ha com una certa creença, o millor dit, més que creença popular, desconeixement, és el fet de pensar que hi ha damunt qui va construir o qui va ordenar la construcció de la catedral. Segur que molts de menorquins han sentit que la catedral de Menorca va ser construïda pel rei Alfons III d'Aragó, després de la conquista, etc etc. I és una cosa que jo mateix he sentit en moltíssimes explicacions històriques sobre Menorca. Però la veritat és una altra, i és que la catedral de Menorca es va construir a partir del 1930, perdó, de 1300, que va ser durant el regnat del rei Jaume II de Mallorca, i no damunt Alfons III, qui sí tenia la intenció de construir la catedral damunt la mesquita, però mai ho va arribar a fer, ja que va tenir un regnat molt breu d'uns 10 anys. I per tant va ser en Jaume II de Mallorca qui damunt aquesta antiga mesquita musulmana la va construir de l'any 1300 i la va acabar el 1302. Des de llavors s'ha, la catedral s'ha mantingut, però evidentment ha sofert molt de canvis i molt de desgast. Concretament en destacarem dos, que és el Salt Turc de Ciutadella, que han comentat bastantes vegades en el programa i inclús han dedicat programes especials, que és el Salt Turc de 1758, i també hi va patir un saqueig molt fort durant la Guerra Civil espanyola. I, en definitiva, el que destacarem en aquest primer programa i que anirem allargant damunt dels pròxims programes seria, per una banda, l'autèntica autoria de la construcció de la catedral, que és del rei Jaume II de Mallorca, qui, entre d'altres, ja per acabar, també podrem afegir que va fundar la ciutat de Ló, es Mercadal també, i va atorgar, com a una cosa que també es desconeix moltíssim, a Menorca, l'actual escut del Consell Insular i de l'Ajuntament de Ciutadella.
Joan, moltes gràcies. Escoltant més tard, en doble sessió més. Una ferrada.
Molt bé, bona nit, gràcies.
I a les 10:39, la segona part de la contrella que encetàvem la setmana passada amb en Damià Tomàs, la Seu.
La Seu. Històries, curiositats i llegendes. Segona part, per Damià Tomàs. Ja ben asseguts a taula i després d'haver passat aquells primers moments de silenci, ja que per la boca no hi surt res, sols a entra, es començar el retroben el fil del tema de la nit. La Seu.
D'això, senyora Elisenda, m'agradaria saber la vostra opinió sobre la polèmica obra d'en Barceló de dins la Seu.
Abans de que la diu de Bordoi pogués opinar, ja ha obert la boca en Margalida.
Unyerros, allò. Se miri per on se miri, no té agafada.
Però, Margalideta, i tu quan t'hi has anat a veure la capella?
Que beneit, jo no he anat. Però me basten els reportatges que he vist per la televisió.
Bé,
És vera que l'obra d'en Barceló no està exempta de polèmica, i a més dins una catedral gòtica.
En la meva opinió, un retaule escenogràfic on es veu la mà, la terra, la humanitat, tot farcit de simbolismes.
Tot plegat pareix una embrutada de parets i de vitralls. Oh, una vergonya.
Idò, a mi me sembla que la recreació del silenci com a paraula de Déu, en la bellesa transcendent i en el simbolisme eucarístic...
No l'he entès de cap paraula, eh? Però ja ha tornat a sortir bé a tornar-ho. Bé, sembla que en la reforma d'aquesta capella culmina un procés de construcció i creació iniciat fa quasi 700 anys.
Si les pedres poguessin parlar, què en dirien de coses?
Les pedres xerrar? Quina beneitura!
I doncs, la meva opinió és que les pedres de la Seu mos parlen de l'evolució de Somo, de les seves idees, els seus sentiments i creences religioses. També de les seves llegendes, curiositats i històries que augmenten l'interès per l'estudi de l'edifici.
Què?
Històries, curiositats i llegendes.
Llegendes?
Sí, llegendes com la promesa del conqueridor, la dama empedrada, el drac de Nacoca, històries com el terratrèmol de 1851 i curiositats com la llum que travessa els rosetons dues vegades en l'any, o que en el rosetó major se vegi clarament l'estrella de David, la de cinc puntes, les empremtes de Gaudí per tot arreu, petits detalls per dins i de fora de l'edifici.
Torna-m'hi, torna, i en sou ditjós el Gaudí.
Sí, història d'en Eloi.
Sí? Qui és aquest Bergant?
És Berganta, xer de la campana major de la Seu, anomenada d'en Eloi.
Ah, ja ho entenc. Neloi és a la Seu com en Figuera a la Sala.
Molt bé, Margalida.
Què te penses, tros de tronxo? I jo també en sé de coses.
Neloi, que no ets la campana que està en restauració?
Exacte. I per moure-la he hagut de fer una feina assenyada. Diuen que té un pes de 4.500 quilos o més.
Regotes? Ja teniu raó.
Sembla que la van fer dues vegades, l'any 1574 i l'any 1593. La primera va fer figa, i la segona ha durat fins ara, que s'ha mig cruïda.
I de l'hivern nom d'en Eloi?
Fosca. Deu a ser com sa de cort, li ve pas nom des qui la va fer. Tal Eloi.
A veure, hagués pogut ser, però aquesta vegada no és així. L'anomenen Eloi perquè, al marge d'altres imatges, hi ha gravades per tres vegades sa de Sant Eloi. La va beneir el bisbe Joan Vic dia 31 de gener de 1593.
I venga, beatades i més beatades.
Ah, i l'altra curiositat és que durant els primers anys de construcció de la Seu van conviure dues edificacions, la mesquita musulmana i el temple gòtic.
Sembla que l'any de demolició va ser el 1386, quan se va iniciar la construcció de la nau major. Però encara hi ha resta de l'antic temple. Col·legues meus afirmen que la base actual del campanar és la desmiraret de la mesquita.
Quina mania té la gent embarbocar estàtues i edificis per llavors construir-hi damunt les coses que havien fet els altres.
Ep, una molt bona reflexió.
Oració? Sí, ja ho sé, que una església és per fer-hi oració. Però si tothom vol resar, ho pot fer sense haver d'espanyar els temples dels altres. Vols dir que hi ha molta de llana per tondre pel món?
Ara, na Margalida té raó.
Jo sempre tenc raó. Ah, i n'hi ha més d'un que necessita una bec collada. Mos queixant quan qualcú toma coses nostres i llavors naltros seguim el seu exemple. Així, sempre més vol receptar que prendre.
Toineta, ja mos pot servir el segon plat. Supòs que vos agradarà el carroig.
Oh, ja ho crec. I ben molt. Encara que la cara del carroig me recorda la cara del meu home.
Pobre Xisco, vol dir que no ho ets un poc perversa.
Sí, tens raó, m'agrada molt la conversa.
Què és això de la dama empedrada, Elisenda?
Bé, jo de fet anecdòtics no en sé massa. La meva especialitat és més aviat investigació històrica. Per ventura, en Damià sabrà més coses.
I tant, la dama empedrada, sí. Se refereix en el fet d'una dama benestant de nom Elisabet. Quan van viudar, va decidir tancar-se de per vida dins una petita cel·la situada en el costat de la capella de Sant Pere, amb vista de la morada i a la mà.
Regotes! Vaja, un camp més trabucat. Es va tancar quan podia anar més a l'ample.
Tot sembla que aquesta decisió va ser motivada per dos fets. El primer, és per amistat en sa que més tard seria sa Beateta, Santa Catalina Tomàs, quan se va fer monja. I l'altre, quan va enviudar, va voler prendre els hàbits i no ho aconseguí. Llavors se va tancar de per vida i dedicar-se a l'oració. A sa façana de migjorn encara hi ha una arpillera i un portal tapiat que recorda que he fet...
Bec, ara m'he perduda. De quin veig xerrau?
Margalideta, trob que cada dia estàs més sorda. No trobes que convendria anar a veure un especialista?
Sorda? Jo sorda? Tu sí que estàs sorda. Ses meves orelles estan més sanes que un gradall. I ben bones que estan.
Tenc una idea. I què vos pareix si, quan s'hagi inaugurat aquesta exposició d'en Gaudí, organitzàssim una visita a la Seu i en el Museu Diocesà?
Me pareix molt bona idea. Així podrem visitar tot això de lo que han xerrat.
Jo m'hi apunt. Així mos passejarem una mica. Des de que en Xisco m'ha tornat vell, cada dia caminant manco.
Vol dir que ho podrem veure tot.
I molt més. El detall de l'empremta de Gaudí a molts racons dels voltants i de l'interior. El seu mosaic de pedra situat a la porta principal. La nova façana construïda en motel d'Esterratrèuel de Portugal. La capella d'en Miquel Barceló. I no massa conegut per mallorquins, el mausoleu de la capella de la Trinitat.
I no oblidis que dins el Museu Diocesà estan el Rimoni i Sabreus, quadres, llibres, relíquies, tresors, la bombonera on primer descansava Jaume II, una part de les antigues murades romanes, fotografies de com era la seu abans de la reforma...
Tot plegat, com diuen els joves d'ara, una passada!
Sí, això sí que serà una bona potada.
Ah?
Tonieta, ja pots servir les darreries.
No serà la setmana que ve, perquè la setmana que ve parlarem de Fra Juli Passera, però mos queda aquesta visita virtual, que serà la següent contra ella, d'en Damià sobre la seu. Damià, que és un baldaquí.
Idò, mira, un baldaquí he hagut d'anar cercant el diccionari valencià que tal a Balear, i el defineix així. Un dosser de tela preciosa o material arquitectònic muntat damunt quatre columnes o pilars que serveixen per a cobrir un altar, una imatge o altre objecte venerable. Sembla que prové de l'italià baldacchino o baldacchino, que alhora ve de més enrere, que és a dir, teixit amb el que se formava o provenia de la ciutat de Bagdad, d'aquí que en italià també s'anomenàs baldac o baldaco. Originalment se trobaven col·locats en els àpsids de les iglesis, damunt l'altar major, lleugerament inclinats i sostingut per dues bigues.
Podria ser un equivalent en tela bajo un palio?
Mira, jo després d'ensumar, perquè quan vaig sentir tot això vaig pensar si podria ser un cobricel o podria ser un pali, i aleshores, a veure, vaig arribar a aquesta conclusió, que és molt meva i pot ser sigui d'ajuda, però tot i que el baldaquí és un objecte classista, jo diria que un baldaquí és a reis, clerges, a religió, lo que un cobricel és per un llit d'un plebeu. Bé, si no és així, tampoc no vos enfadeu massa, mos quedarem en la definició de moll i tothom content.
Les 10 i 49 minuts, publicitat, i moriporam amb en Pere a parlar de, entre d'altres coses, el terratrèmol de 1851 que va provocar que caigués la façana de la Seu.
Som Balears, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca. IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ivetresmusica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears no just a la FM, ara també amb Bits. Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ivetresmusica.com. De sona, sona.
IV3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IV3 Ràdio som Balears, amb Tomeu Maura.
Les 10 i 44 minuts, estem en directe en els estudis centrals d'IV3 Ràdio i hem parlat de personatges rellevants de la Seu, del bisbe Díaz de la Guerra, el bisbe Bernat Nadal i el cardenal Despuig, que, com he dit abans, Pere, van ser importants a Mallorca, però també a fora de Mallorca.
No, evident, el disc cardenal Despuig probablement és el més universal dels personatges que han passat per dir la Seu. Ell era de Camp Montenegro, era Despuig.
Era noble.
Efectivament. I allò que també amb motiu de centenari ara, l'any 2013, de la seva, de bicentenari de la seva mort, una de les coses que vàrem treballar era tot el seu pas per dir la catedral com a canonge, a banda de ser bisbe i a banda de dedicar-se al món diplomàtic
i la política,
política, evidentment, i posar-se en el servei tant de la monarquia com del papes. Però és cert que és un personatge que va fer molt i que tota la seva família va estar molt relacionada des de sempre a la catedral. Fins al segle XX hi ha hagut un Despuig de la família, pràcticament un dels canonges principals ha estat d'aquesta família, fins que s'ha deconstruït el món de la noblesa i tal. Aquest dia de la guerra és molt diferent, estan parlant d'un bisbe il·lustrat, molt desprestigiat culturalment a Mallorca, perquè era antilulista.
Era d'Andalusia, de Jerez, no?
Sí, però aquest personatge va passar per aquí i se va enfrentar a tothom perquè veien bordres com molt clares, precisament, d'alguna manera d'introduir, si diem aquest allà, en el món eclesiàstic mallorquí, precisament a un moment en què es havien d'aplicar tots els decrets borbònics, i clar, això el va fer un bisbe, l'ha fet un bisbe. Ara precisament hi ha un jove universitari que està fent una tesi doctoral sobre aquest personatge, però jo penso que és dels grans personatges que mos pot ajudar a explicar com eren, a dir, qui lo que se movia a dins el món dels poders en aquest moment. I el bisbe Nadal es salta gran personatge d'aquesta època, precisament perquè els grans referents artístics neoclàssics es va introduir el bisbe Nadal a final del 18, perquè ell va ser bisbe a partir de 1795, i després el va agafar la guerra de la independència i l'escor de Cádiz, perquè va ser diputat a l'escor de Cádiz, i el fet de que un bisbe i el bisbe de Mallorca arribés a presidir l'escor de Cádiz, jo penso que
parlava un munt d'idiomes, a més,
que era un home molt savi, molt il·lustrat, un home que estava a la cort com a traductor i que després anunciatura, i que des d'allà precisament era un home del comte de Florida Blanca, un home de confiança de la cort a Madrid, i en conseqüència torna aquí, però que com a bisbe evidentment només podia tornar en el seu màxim.
Com era la vida quotidiana a la Seu, Pere, durant la primera meitat del segle IX? Quin és el testimoni que m'ha quedat dels viatgers, dels primers viatgers?
Ah, perquè mos deixen descripcions que són poc clericals, i això és l'altre...
L'altre pesant.
Exactament, sí. És a dir, són a vegades un poc irònics, un poc crítics, és a dir, molt mostren aquesta imatge que veiem avui, però com si véssim canonges disfressats, beneficiats disfressats, en tots els colors, en tot això, tal, i sobretot que descriuen molt bé els viatgers. Hi van atrets per veure aquesta figura que sortia ara a la contarella, per veure les restes de Jaume II i veure aquesta, aquest sarcòfag que Carles III havia fet construir i que estava en el centre de la catedral, però acabàvem veient un pot tota l'escenografia i se quedaven realment sorpresos. I tens imatges de Jordi Sant, d'en Joan Cortada, d'en Casanyes, de l'Arxiduc, d'en Wood, d'en Pagestation, quasi tots van a la catedral, això està clar.
I van ara, imagina't, fa 200 anys.
Efectivament, tenim aquest testimoni que són pàgines de tots aquests llibres de viatges que val la pena llegir en clau, alguns amb un to fins i tot irònic, no?
1851, el terratrèmol de 1851, haurem de fer un programa en el seu dia parlant d'aquest terratrèmol. Cau la façana i això significa que comença la fase final de construcció de l'actual de la façana de la Seu entre 1851 i 1900.
Clar, aquí passen coses importants i serem breus perquè el programa va ja en estombant. Però se dona la circumstància de que, primer, un terratrèmol a Palma no és una cosa com molt usual. Segon, que caigui la catedral i no caigui en altres iglesis i no caiguin pràcticament cases a Palma, també és una cosa que és molt sorprenent. Però que se badi la catedral ja era previsible, perquè, ja ho varen dir, s'havia mal acabat, i des d'aquest dia la Seu té problemes i els continua tenint fins a dia d'avui. Què passa? Que ha arribat el bisbe Salvà. El bisbe Salvà era bibliotecari d'Isabel II, té molt bon contacte a Madrid, i fa que a partir de 1852 la cort projectarà cap a Mallorca els millors arquitectes madrilenys, i precisament aquí la gran intervenció durant sota la segona meitat del XIX serà de l'arquitecte Peyronet. Peyronet és el gran arquitecte espanyol de la segona meitat del XIX i serà un dels grans personatges que farà que aquí experimentarà com treballar això a un moment de romanticisme, també per altra banda, però de la ciència. Intentaran aplicar criteris científics, arquitectònics i tècnics de la ja de tècniques universitàries a la catedral, i realment estaran 50 anys treballant per fixar la façana a la resta de l'edifici gòtic, i l'únic que faran serà tancar, taponar i ampliar i donar-li més base i més força a la façana, precisament perquè no se torni a badar pur mai més. Però Peyronet també tenint la sort, i qualque dia supos que els podrem veure, que
Peyronet és qui projecta la reforma actual de la Porta del Sol de Madrid,
que estan parlant de personatges de primeríssim nivell, sí, i estan parlant de que deixa dels pocs arquitectes que ja ha deixat una planimetria moderna de totes les reformes que ell va intentar fer, i a més aquestes planimetries els van exposar, crec que l'Exposició Universal de Londres, i aleshores tot això ha fet que la catedral hagi entrat dins una dinàmica que després pràcticament és qui ha d'acabar de resoldre tot això, no serà fins a ja en el segle XX.
La setmana que ve parlarem d'en Gaudí. Anem ara amb els carrers de Palma, de Menorca i de les Pitiuses, de la mare en Xisco, de la Gemma, d'en Joan.
En aquest programa és molt fàcil captar les indirectes. Quan a la reunió prèvia del programa diuen que xerraran damunt la Seu, tu ja saps que te tocaran els carrers que l'enrevolten, que són el carrer del Palau Real, plaça de la Seu, carrer del Mirador, carrer des de Ganat, carrer de Sant Roc i carrer de Sant Bernat. En poques paraules, que està ben gordada. Començarem per els dos que són més evidents. La plaça de la Seu. No fa falta ser un set ciències per endevinar de bon ve el seu nom. I l'altre, el carrer del Mirador, que és el que està situat a l'esquerra de l'entrada principal de la Seu i que dona en el Parc de la Mà. Que encara que molt penseu que ha estat sempre, en la seva font brollant cap al cel de la Mediterrània, només fa un 40 i pico d'anys que està fet. I quan la varen acabar, l'autopista que duia l'aeroport, varen veure que quedava un tros allà al mig perdut entre la Seu i l'autopista, i voilà, ja coneixeu la resta. Un altre carrer interessant és el des de Ganat, que, com diu Diego Zaforteza i Mussoles en el seu llibre La ciutat de Mallorca, enllaça la plaça de la Seu amb el carrer de Sant Roc. Aquest carrer, el del Deganat, cull el seu nom del càrrec o dignitat del degà, en el número 16 d'aquest carrer, que era allà on vivia. I ara li donaré pas al meu company, i no només d'Illa Joan Pons, que avui, sorprenentment, el tenc que de vora.
Com molt de vol tots sabreu, i és qui no ho sàpi, l'hauran de renyar, aquesta setmana han estat les festes de Mó, més conegudes com les festes de la Mare Déu de Gràcia. Enguany, però, no és un any qualsevol. Enguany es compleixen 125 anys de la celebració de les festes de Gràcia. Qualcuns ho trobaran poc, però segurament no sabíeu que antes de que les festes de Mó, el que et celebraven eren precisament també les festes de Sant Joan, com a ciutadella. Bé, això són figues d'un altre paner i evitaré que m'acusin de traïdor o ressemblant a Ponent. Bromes a part, amb motiu del 125 aniversari de les festes de la Mare Déu de Gràcia, han decidit aquesta setmana començar els carrers de Menorca amb un carrer principal de Mó com a les Corts de Gràcia. Just fa un any s'ha acabat de remodelar, ara mateix compta amb unes noves voreres i un mobiliari més modern, que hi diu molt en les cares senyorials del carrer, les quals alberguen uns jardins més que polits antics, molt a prop de l'antiga nòria de Barbarossa, i es Freginal, que és un dels pulmons verds més importants del poble. Es cosa, sense cap dubte, l'avinguda més llarga de Mó, i a més compta amb aparcaments, sales de cine, diferents restaurants, la bolera i tot tipus de comerços que han convertit el cos amb un dels carrers amb més vida de llevant de Menorca. També trobant l'antic Hospital Civil, que ara és un geriàtric dels més reconeguts de Silla, sobre les antigues iglesias de la Concepció que fan servicis culte catòlic, la de la Concepció concretament està dedicada al jovent, i l'antiga iglesia evangèlica, també hi ha l'antiga iglesia evangèlica de Sant José. I ja per acabar, com no, el cos rep un any darrere any les corregudes de les festes de la Mare de Gràcia, les quals aprofito per recomanar també a tots els mallorquins i demés balears que tant agraden les nostres festes de Menorca. I dit això, desitjar, encara que acabin de passar, que hagin tingut molt bones festes de la Mare Déu de Gràcia a tots els maonesos, i en especial a uns ullers nostres, com són el Lucas Pons, en Beb Llull i en Xintodo. Bones festes, Mo. I d'on passen a Gemma?
Bon vespre. Doncs avui vos parlaré de la plaça d'en Vicent Calvet, que es troba situada en el centre d'Eivissa, a la zona més moderna de la ciutat. La plaça, com ja he dit, es troba dedicada al pintor Vicent Calvet Riera, que va néixer a Eivissa l'any 1938 i va morir a Japó l'any 1994. Sent molt petit, va començar a treballar d'aprenent a la barberia familiar, que es trobava en Esport de Vila, a la plaça de la Tertúlia, però no li agradava massa i es decantava per l'aprenentatge artístic. Entre els anys 1951 i 1958 va realitzar estudis d'art a Eivissa i en 1959 se'n va anar a València a l'Escola de Belles Arts de Sant Carles, on va aprendre de la pintura costumista valenciana. Una vegada que va tornar a Eivissa, va treballar en el seu estudi d'Al Vila i va continuar amb la tradició paisatgista eivissanca. Entre els anys 1959 i cap endavant va exposar a moltes galeries d'art, com en el Cursari o la Galeria Tani. Va obtindre també la tercera medalla nacional a la segona exposició de joves realitzada a Madrid i va viure per molts de jocs d'Europa i la resta del món. Tenim que destacar que va tenir predilecció pels temes religiosos, com són les esglésies eivissenques, els interiors foscos i plens de misticisme, i les crucifixions, que són molt habituals a la seva obra. Va rebre molts de premis de la ciutat d'Eivissa, com els que va obtindre el 1971, que va ser el primer premi a la primera exposició internacional de pintura d'Eivissa. Però també podem destacar obres abstractes i de molts altres tipus. En 1989, Guillem Frontera escriu un estudi monogràfic sobre Vicent Calvet, que juntament amb un catàleg editat a motiu de l'exposició Vicent Calvet 30 anys, que es va realitzar tant a Palma de Mallorca com en el Museu d'Art Contemporani d'Eivissa, l'any 1993, recullen tota la seva obra. I per aquesta raó i per moltes altres se li va dedicar a aquesta plaça, a la ciutat moderna, donant una altra vegada pas en el Cisco.
Gràcies, Gemma. I en Joan també, com no. I ara acabarem amb els carrers que envolten la Seu. Si no comptem malament, ja han xerrat de Deganat, del Mirador de la Seu i la de la plaça de la Seu. I d'homos queden tres més. El carrer del Palau Real, que acaba just davant l'entrada principal de la Seu i que rep el seu nom per, efectivament, per el Palau Real. I ara venen els dos millors, el carrer d'en Bruce Springsteen i el carrer del Camp de Salvament. No m'he tornat poet. Només m'he pres una llicència. El carrer d'en Bruce Springsteen no pot ser d'altre que el carrer de Sant Roc, que està justament a de vora el carrer de Sant Bernat, el carrer del Camp de Salvament. Tots dos estan a la part de darrere de la Seu, i cap dels dos és el sant, diguem, oficial de la Seu. De fet, està consagrada a Santa Maria, però segur que ja ho ha dit qualcú d'aquí de la taula. Xerrant en sèrio, Sant Roc és un sant que va néixer entre els segles XII i XIII, a Montpeller, lo que en bon mallorquí se diu Patio de Luces. I lo que crida més atenció d'aquest sant és que precisament
A més de que curava la pesta, el seu naixement balla entre l'any 1295 i 1348 i la seva mort entre 1307 i 1379. De fet, es podria dir que és un sant atemporal. I l'altre, Sant Bernat, que no he pogut esbrinar de quin Sant Bernat se refereix, perquè n'hi ha un fotimer. La setmana que ve tornarem en sos carrers de ses illes i per això he preparat un sobre carrers que criden l'atenció. I recordeu que si mor veïn per el carrer de Palma no és necessàriament una amenaça.
Fins aquí hem arribat. La setmana que ve parlarem de Fra Juníper Serra i d'aquí dues setmanes retomarem la seu. Ara vos deixam amb una lectura, un fragment de Foc i Fum d'en Joan Benejam que interpreta Joan Pons. Serà, si Déu vol, fins la setmana que ve. N'Ivan, com sempre, ha estat en el front de tot aquest maquinari aquí en els estudis centrals TV3 Ràdio. Gràcies a tots.
Fragment de Foc i Fum per Joan Benejam, Vives. M'ha dit que ho aprecia. M'ha dit que ho aprecia. Què és el que he sentit? Si vol dir que m'estima, són somo més feliç. Si jo em casés amb ella i en el camp volgués anar, pagesa de Santica seria l'endemà. Venint la primavera, veuríem formar els nius i jo li donaria besades en pipius. I allà, en estius vespres, seguts sobre els pins, tots dos escoltaríem el cant de Cibillins.
TV3 Ràdio.